Bona tarda a tots i a totes. Agrair la presència als mitjans de comunicació que ens acompanyeu al plenari d'avui i a les persones que ens seguiu des de casa. Abans de començar, dues consideracions. Excusar a la senyora Rosa Maria Ibarra, que no pot estar aquí perquè hi ha ple al Parlament. I també abans de començar el plenari, tenint en compte la gravetat dels fets que han succeït a les nostres comarques a les últimes setmanes, en primer lloc l'accident al polígon petroquímic, i el segon lloc el temporal de pluja i vent que hem patit durant la setmana passada, expressar el nostre condol a les víctimes i tota la solidaritat a les seves famílies. La solidaritat també de la ciutat de Valls amb tots els afectats, així com amb els municipis que han patit les conseqüències i els efectes del temporal, com també l'accident al pol industrial, com us comentava abans. En l'ordre del dia d'aquest plenari hi ha dues mocions que ens permetran parlar a fons d'aquest accident, però en tot cas manifestar també que l'Ajuntament de Valls, com no podia ser d'altra manera, serà present i participarà de manera activa en totes les taules encaminades a millorar els protocols d'actuació, així com les mesures de control, de vigilància i de seguretat que s'hagin d'aplicar. En tot cas, reiterar, com he dit, el condol i la solidaritat de l'Ajuntament als familiars i a les víctimes dels afectats. Ja sense més paraules, podríem iniciar aquest plenari. El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior, ordinària del dia 16 de desembre. S'aprova? Sí. El punt 2, donar compte de les resolucions d'alcaldia del número 623 a la 715, amb dues incloses, de la Junta de Govern Local de la sessió del 5 de desembre del 2019 a la del 9 de gener del 2020, les dues incloses, de les regidories delegades, la d'Urbanisme, Patrimoni i Centre Històric, de les 67 a les 139, de Sostenibilitat, Serveis Ambientals i Medi Natural, de la 83 a la 86, de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, de les 16 a la 17, d'Hisenda, Finances i Contractacions, de les 178 a la 223, i de Governació, de la número 51 a la número 68. I ara passaríem al punt 3, que és la modificació de l'acord de determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual de la corporació. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
Sí, bona tarda a tothom, alcaldessa. En aquest tercer punt del ple d'avui, l'equip de govern el que proposa és modificar l'acord del ple del 12 de juliol de 2019 que feia referència al personal eventual de l'Ajuntament de Valls. L'objectiu de la modificació, que consta del mateix acord i que es va exposar a la passada comissió informativa de transparència i bon govern, és exclusivament modificar la denominació i les característiques. La denominació, en el ple del 12 de juliol de 2019, hi havia, en aquest cas, un segon assessor del grup d'Esquerra Republicana, que amb aquesta modificació passaria a dir-se assessor de serveis culturals, i les característiques que tenia en aquell moment en la definició era assessorament al grup municipal d'Esquerra Republicana, i ara hi ficaria assessorament en l'àmbit cultural. Aquest càrrec eventual, que ja està nomenat per decret d'alcaldia des del 30 de desembre per iniciar les seves tasques en començar l'any, el que fem és, i tots som conscients, de la normativa estatal limitadora de les administracions locals en matèria de contractació, i altres vegades ho hem comentat i saben els diferents grups municipals, són coneixedors de la voluntat d'aquest equip de govern de millorar la definició de noves tasques a la plantilla d'aquest pressupost 2020, i així ho hem parlat amb comissions i ho hem parlat amb Junta de Portaveus, que volem millorar la plantilla en àmbits com els serveis de manteniment, redistribució d'urbanisme, creació del tècnic de participació, perquè considerem important consolidar places de serveis públics bàsics de l'estructura municipal i sobretot aquelles que han de tenir continuïtat en el temps. Però en el cas que ens porta és un tema de desenals. Com vostès saben, les desenals del 2021 ens comportarà una important sobrecàrrega de treball, especialment a cultura, i és en aquest cas un treball i una càrrega limitada en el temps, i en aquest cas la nostra posició sempre ha estat la de no generar ni consolidar l'estructura de personal aquelles funcions limitades en el temps, com és el cas que ens ocupa. És a dir, que un cop tancades les desenals, aquest nomenament, amb aquesta denominació i amb aquestes característiques, s'extingirà. Som conscients de la importància de les desenals i de tot el que representen per a la ciutat i la seva projecció. És per aquest motiu que activem, i així es va explicar en el ple del 12 de juliol, en el debat que hi va haver sobre aquest punt, activem aquest càrrec eventual i li assignem les tasques en l'àmbit de serveis culturals per tal de poder executar la programació cultural ordinària del 2020 i al mateix temps preparar de forma adequada les desenals del 2021.
Moltes gràcies, senyor Barberà. Per part del PSC.
Gracias. Nos traen hoy a aprobación la modificación de un acuerdo del mes de julio, por el que se relacionaban los cargos de confianza del Gobierno. Un total de 7 cargos de confianza para 7 cargos, 7 cargos de confianza hay para... perdón. Un total de 7 cargos de confianza, 7 cargos para un Gobierno de 13 regidores. Algunos de ellos recordemos también con dedicación exclusiva al Gobierno. Algunos de estos cargos de confianza estaban adscritos a funciones concretas. Cap de gabinete, cap de protocol, cap de prensa, coordinador de servicios culturales. Pero otros, el contrario, no así teníamos un coordinador de grupo de Esquerra y 2 asesores. O sea, Esquerra tenía 3 personas que asesoraban a un grupo de 5 regidores, de los cuales, tenemos que recordar, 2 tienen dedicación plena en el ayuntamiento. Creo que visto el número de regidores y el número de cargos de confianza que tiene este Gobierno, podemos decir que es, para Valls, el Gobierno más caro de la historia. Y lo es, no solo porque la partida presupuestaria que cubre todas estas dedicaciones haya incrementado en un 77,32%, de 190.000 euros a 338.500 euros, sino porque además creemos que es ineficiente. Para muestra un botón, los presupuestos. Deberíamos de tener a estas alturas el presupuesto del 2020 aprobado y ejecutándolo, y ni tan siquiera nos lo han presentado a la aprobación inicial. Y podría entenderse si este fuera un equipo de gobierno totalmente nuevo, pero no es el caso. Hoy nos presentan el cambio de adscripción de uno de estos cargos de confianza, en concreto uno de los asesores de Esquerra, que aún no lo tenían cubierto y que pasa a cubrirse y pasa a adscribirse a servicios culturales. Nos dicen que esto es provisional, que cuando acaben las decenales esta figura desaparecerá, pero tenemos nuestras dudas. Recordemos que el actual coordinador de servicios culturales llegó a este ayuntamiento para las últimas decenales y aquí se quedó. El tiempo dirá nuestras dudas si acaban confirmándose. En cualquier caso, votaremos en contra de este punto. Lo haremos por coherencia con lo que hicimos en julio. Y lo haremos también porque estamos de acuerdo que todo Gobierno debe de tener una estructura lógica de personas de confianza que le ayude a desarrollar su labor. Pero a nuestro entender, la que ustedes han creado está fuera de esa lógica. Responde a criterios de equilibrio de poder entre los grupos que forman parte del Gobierno. Y no da mejor servicio a la ciudadanía. Gracias.
Moltes gràcies, senyor Martínez. Per part de la CUP, senyora Huguet.
Gràcies, bona tarda a tots i a totes. Estem davant de la modificació per adjudicar el 7è càrrec de confiança d'aquest govern de Junts per Valls, Esquerra i Compromís. Un govern que cal recordar que compta amb 3 regidores, d'aquests només 2 no tenen dedicació. Per tant, podem dir que estem davant d'un equip de govern d'11 regidores a plena dedicació i 7 càrrecs de confiança. Per tant, un govern a dedicació de 15 persones, permetent la doble cadira en algun dels regidors de govern, amb el que significa de cost econòmic que la població vallenca ha de sustentar. Una pujada de sous espectaculars que ja veurem en els pressupostos. El ple d'aprovació del Cartipàs ens vau fer creure que tots aquests càrrecs de confiança que aprovàveu no els ocuparíeu. Heu tardat mig any en primer ocupar el 6è càrrec de confiança d'Esquerra i ara aquest 7è per temes culturals. Continuem confirmant, malauradament, les prioritats d'aquest equip de govern, tot i la renovació que ens heu fet creure. Entendreu que per la CUP no sigui una prioritat veient el panorama i coneixent les realitats de molts vallencs i vallenques. Aquest augment de sous i càrrecs tampoc és garantia de fer millors polítiques i això creiem que ja ho sabeu. Un govern en minoria podria justificar més càrrecs de confiança, però un govern sota el paraigua de 13 regidores i 7 càrrecs de confiança per la CUP no ho és. Segurament ens ho argumentareu, com molt bé ha fet el Martí, amb que per culpa de l'Arsal no podem contractar més personal i que aquesta és una manera de dotar de més múscul al consistori. Nosaltres no hi estem d'acord. A més, si intentem cobrir o suplantar la tasca dels tècnics amb càrrecs de confiança cobrant 46.000 euros, un cost espectacularment elevat que ha d'assumir la ciutadania de Valls. Per la CUP, aquesta fórmula només serveix perquè vosaltres visqueu millor i no garanteix que el poble estigui més ben gestionat, com tampoc que els treballadors i les treballadores tinguin més oportunitats. Ja coneixeu la nostra mirada i l'ètica d'exercir la política des de la CUP. I aquesta que esteu practicant, l'equip de govern, tant Esquerra com Junts per Valls com Compromís, ens avergonyeix. I és evident que no ha de ser des del voluntariat l'exercici de la política. Però estarem d'acord que els sous estan totalment desorbitats, allunyats dels de la resta de població i fora de lloc. Amb aquest model estem fomentant davant la ciutadania que passar per la política serveix per l'autoenriquiment i l'autoprojecció. La política acaba sent, doncs, un ascensor socioeconòmic i encara ens sap més greu veure aquestes maniobres en partits d'esquerra. Evidentment, hi votarem en contra. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Huguet. Senyora Laïz.
Sí, buenas tardes. En el pleno en el que se aprobó el Cartipas el pasado mes de julio, ya dejamos constancia de la preocupación que nos generaba el hecho del aumento del número de asesores que se había hecho. Habíamos pasado de tener un número de 4 en el mandato de 2015 a los 7 que se nominaron, al menos a título, dentro del Cartipas. Ya llamamos la atención de que 3 eran de nueva creación, uno sí se nominó como cap de comunicación y tal figura se ocupó, y 2 quedaron en el aire bajo el paraguas de lo que era el Grupo Municipal de Esquerra. Durante las comisiones la semana pasada, pues el Gobierno nos ha informado que uno de esos cargos va a tener una función específica, que sí es de agradecer, porque ya dijimos que no estábamos de acuerdo en que se dotara de asesores sin unas funciones con un proyecto que para el ayuntamiento iba a ser un nuevo estilo, una nueva forma de hacer, con unas expectativas de cambio que desafortunadamente a día de hoy no hemos estado viendo. Una de las palabras que se han repetido en los últimos días, porque, como bien ha dicho el Grupo Socialista, pocos más hemos podido tener para analizar lo que es el presupuesto, es la palabra continuista. Esa palabra, desafortunadamente, es triste de escuchar, puesto que lo que este Gobierno vendió iba a ser una nueva forma de hacerlo todo. Tenemos un carácter continuista y, en paralelo, tenemos cómo hay un mayor número de personas como cargos de confianza con un sueldo, como bien la señora Hogueda ha marcado, de 46.000 euros, que eso en un mercado laboral estándar fuera de lo que es el sector público son sueldos extraordinariamente altos. Ni que decir, tiene también la subida del 14% que el Gobierno en general en los cargos de dedicación se adjudicó con el inicio del Cartipas. Y por esos motivos nosotros no estamos de acuerdo, no vamos a apoyar y nuestro voto va a ser en contra. Y seguimos pensando que en los más de 3 años y medio que nos quedan por delante esperamos ver un cambio y ver realmente que no es una política continuista, como bien van a reflejar los presupuestos, porque así ustedes mismos lo han descrito, sino que va a haber otra forma de hacer las cosas. Las necesidades en el breve tiempo que llevamos desde Ciudadanos aquí dentro del consistorio han sido muy fáciles de identificar, porque es que lo que es la población de Valls lo está clamando a gritos dentro de lo que son todo lo que puede ser barrio antiguo, distintas infraestructuras. Los puntos están muy claros, pero se tienen que ver acciones concretas y se tiene que ver un cambio. Y ese cambio a día de hoy no se está viendo. Por eso, como he dicho, nuestro voto será de en contra.
Muchas gracias, señor Laïs. Señor secretario, pasemos a votación.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Tretze vots a favor i 7 en contra.
Senyor Barberà.
Sí, aprofitant l'explicació de vot, remarcar doncs que com a govern hem donat suport en aquesta decisió perquè, un, hem de clarificar, com vam dir al ple del 12 de juliol, les funcions d'aquest càrrec de confiança que no són les que hi havia previstes en aquell moment, i creiem que això és un exercici coherent amb el que vam dir en aquell moment. És veritat que les desenals, jo crec que aquí ningú ha pogut dir en contra, suposen una tasca molt important d'augment de feina per cultura. La persona que portava les desenals fa 10 anys, com ha sortit aquí, les continua coordinant i portant, i per tant la programació cultural ordinària necessitava un suport. Cap grup hi ha fet referència, però sí que hem debatut en aquest treball de pressupostos que dotarem. És a dir, això de que no contractem nou personal, l'ARSAL no ens permet, però vostès saben que hem fet mans i mànigues per dotar-nos de figures noves necessàries i que alguns grups de l'oposició havien demanat en aquests nous pressupostos, que ara no anunciaré perquè els hem de tancar i els hem d'acabar de coordinar amb vostès si volen. Però saben que aquesta decisió és una decisió temporal, clara i específica per unes funcions determinades, i que tot i que s'hagi pogut aprofitar per sempre, alguns discursos són repetits des del dia 12, nosaltres estem convençuts que la ciutadania hi surt guanyant, la programació cultural hi sortirà mantenint-se un alt nivell i les desenals se podran programar com toca. Si tot això no va en benefici de la ciutadania, doncs nosaltres creiem que sí, per això hi hem donat suport.
Moltes gràcies. Doncs passem al punt 4. Aprovació inicial de la modificació del mapa de capacitat acústica de l'ordenança reguladora de la contaminació acústica i les vibracions. Té la paraula el senyor Javier Salat.
Bona tarda a tothom. El que avui sotmetem a aprovació és la modificació del mapa de capacitat acústica i de l'ordenança reguladora de la contaminació acústica i les vibracions en el nostre municipi, que consisteix en un canvi de zonificació que afecta la parcel·la 44 del polígon 10 de Valls, que passa de la qualificació de zona B1, que seria l'àrea descrita en l'ordenança, són àrees on coexisteixen sòl d'ús residencial amb activitats i o infraestructures de transport existents, i la passaríem a una qualificació de zona B3, que serien àrees urbanitzades existents afectades per sòl d'ús industrial existent per la seva situació, no és que per la seva situació no és possible el complement dels objectius fixats en la zona B1. També se suspendria temporalment els objectius de qualitat acústica de l'esmentada parcel·la pel temps que transcorri entre l'aprovació inicial i la definitiva d'aquesta modificació. La zonificació com a B3 es considera excepcional i es dona en situacions en què les millores tècniques aplicables sobre l'emissor no són suficients per arribar a uns nivells d'emissió a les zones properes a la zona B1. Vista la proposta d'una empresa del polígon que emet sons superiors a la zonificació B1, i aquesta implantació és anterior a la llei 16 de 2002 i el corresponent decret 176-2009 que desplega el reglament d'aquesta llei, i aquestes emissions superen els permesos per la B1, i vista les millores proposades consistents en un doble pantallament del focus emissor que permetrà la reducció de la emissió en 4 decibels, per tant, una emissió significativa, i vist que el límit de la zona B1 són 60 decibels al matí, 60 decibels al vespre i 50 decibels a la nit, i per tant és impossible el complement tècnic, es demana la qualificació de zona B3, que passarà a tenir un nivell més baix de protecció, passant de 60 a 65 al matí, de 60 a 65 al vespre i de 50 a 55 decibels a la nit. Aquesta modificació està prevista en l'article 7 i en l'article 12 de l'ordenança municipal, i que està a l'empara de l'article 38 de l'esmentat decret 176/2002. Evidentment, aquesta modificació, tal com marca la normativa vigent, no afecta les noves implantacions industrials, per tant queda restringida a la parcel·la i a les implantacions actuals. En resum, vista la normativa existent i vist que l'empresa proposa unes mesures que representen una millora no només en la zona descrita, sinó pel conjunt de la ciutadania, doncs es disminueixen les emissions de so en 4 decibels, es proposa aprovar l'esmentada modificació que afecten 6.859 metres quadrats de superfície. Aquesta disminució de la protecció en aquesta superfície de 6.800 metres quadrats va en benefici de tota la ciutadania i de la millor qualitat ambiental de la ciutat, perquè respecte a la trama urbana protegida, la dels habitatges. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Salat. Per part del PSC, alguna intervenció? Explicació de vot? Molt bé. Per part de la CUP?
Pel nostre entendre, aquesta és una vulneració dels drets adquirits de la finca afectada. En el mapa acústic actual de Valls, la zona queda qualificada com a B1, que la llei defineix com a àrees on coexisteixen sol d'ús residencial amb activitats i infraestructures de transport existents. Aquesta qualificació fa que tinguin uns límits acústics acceptables pel descans, però que l'empresa no aconsegueix complir. La modificació proposada pretén passar-ho a B3, que la llei defineix com a àrees urbanitzades existents afectades pel sol d'ús industrial. Aquestes zones, segons la llei, inclouen els espais d'ús predominantment residencial, existents afectats per zones de sol ús industrial, també existents, com ara polígons industrials o activitats productives en gran quantitat, que per la seva situació no és possible el compliment dels objectius fixats per a una zona B1. Així doncs, la llei estipula que la zona B3 ha de ser per espais predominantment residencials, fet que podrien dubtar si es dona aquest cas, on hi ha convivència entre ús residencial i industrial. L'esforç ha de ser de l'empresa per reduir el soroll. La masia ja era existent un cop es va implementar la indústria. Amb el canvi de qualificació, l'increment acústic permès en 5 decibels és suficient com per fer incompatible l'ús residencial amb l'industrial, ja que la qualificació B1 era per vetllar la convivència entre aquests dos usos. Per aquest motiu, el nostre vot serà en contra.
Moltes gràcies, senyora Laïz. No? Doncs passem a la votació.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? 13 vots a favor, 3 en contra i 4 abstencions.
Explicació de vot per part del PSC.
Com tots sabem, les ordenances municipals són les eines que permeten a l'administració local regular sobre aquells punts en els que tenen competències i que reverteixen directament en el bé dels ciutadans i ciutadanes del municipi. L'ordenança a la que ens referíem avui potser fins i tot és més sensible que d'altres a la ciutadania, donat que, com el mateix Ajuntament reconeix en el seu preàmbul, el soroll és actualment una de les principals causes de preocupació ciutadana, ja que incideix en la qualitat de vida de les persones i, a més, pot provocar efectes nocius en la salut i en el comportament, tant individuals com socials. Com a grup municipal ens hem abstingut en aquest punt, ja que els nostres coneixements tècnics i el temps que hem tingut des que vam saber de la modificació no ens han permès entendre exactament el detall, el significat real que pot tenir pels nostres veïns i veïnes. Però d'altra banda, també hem cregut que abans de plantejar una modificació d'aquest tipus, l'equip de govern haurà sopesat la bondat del mateix i els efectes positius que aquest canvi podia tenir per la major part dels ciutadans. I és per aquesta raó el nostre vot.
Moltes gràcies. Doncs passem a l'apartat de mocions, el punt 5. Moció presentada pel grup municipal del PSC, candidatura de Progrés, per tal d'incloure un casal municipal de Nadal entre les activitats fixes que es duen a terme durant les festes de Nadal.
Bona tarda. En principi, tots els grups deveu haver llegit la moció i, per tant, tampoc no té massa secret. El tema és que, per una banda, conciliar la vida personal i familiar és un dret de tots i totes, i en èpoques de Nadal doncs, poder encara més per la senzilla raó de que els horaris dels nostres fills i filles i els nostres no acostumen a anar a l'hora. Aquest Nadal sí que és veritat que hem vist que per part de l'Ajuntament hi havia moltes ganes de fer coses noves,
que crec, i ja ens ho suposaran, de fet a la comissió ja ens han donat alguna dada, que han anat força bé. Jo mateixa, doncs, com a mare, he pogut assistir a moltes d'aquestes activitats i crec que són molt interessants. El que passa és que sí que és veritat que he trobat a faltar individualment, però també és veritat que parlant amb altres mares o pares hem trobat a faltar el fet de que hi hagi una activitat sistemàtica, com a l'estiu, per exemple, que també ve suportat pel Ajuntament, el casal d'estiu, en aquests 15 dies de Nadal, que no tothom, no tots els treballadors i treballadores tenen la sort de poder-los gaudir com a festius. Més que res per un tema d'horaris. No? Llavors, és veritat que per una banda hi ha aquesta qüestió de la conciliació, que tots i totes sabem que és molt important, però per l'altra, buscant-li ja una punta, també és veritat que el Parc de Nadal es du a terme gràcies a la col·laboració de les diferents entitats culturals que té el poble, que són moltes i molt disposades, però pel que jo entenc, en la major part dels casos s'utilitzen a persones que estan a dintre d'aquestes entitats, que són gent jove, voluntaris i tal, i per tant no hi ha una remuneració econòmica en aquestes persones. El que tinc entès, si no és així, doncs us agrairia que em corregíssiu. Per tant, com que també és veritat que tenim molts joves que a l'estiu, per exemple, dintre del casal d'estiu són contractats com a monitors i monitores, que molts d'aquests joves tenen aquesta titulació i, a més, poden aprofitar aquests dies per tenir una feina remunerada, pensem que són dues bones raons per plantejar-se la viabilitat, evidentment, amb els números damunt de la taula, d'una activitat com aquesta en el Parc de Nadal, perdoneu, en les festes de Nadal de l'any vinent. Era tan sols això. Moltes gràcies.
Moltes gràcies per part del govern. Té la paraula la senyora Laia Gastells.
Bona tarda. A la moció que ens presenta el grup municipal socialista ens parlen de conciliació de la vida personal, familiar i laboral, i en això estem d'acord que és un dels aspectes que sempre hem de tenir presents des de l'administració. Ara bé, en aquest cas en concret ens agradaria analitzar una mica més la seva proposta. Vostès en la seva moció feien referència, es valien d'una cita de la sociòloga Mercedes Alcañiz. Nosaltres també ens valdrem d'una cita de la codirectora de la revista Infància i membre de l'Associació de Mestres Rosa Sensat, Eva Jansà, que ens alerta que això de la conciliació s'ha convertit en un reclam que té un punt pervers i malentès. La conciliació laboral i familiar ens diu no ha de passar perquè l'infant passi més hores a l'escola ni crear escoles bressol de 24 hores als centres de treball, sinó ha de passar per polítiques reals de permisos de paternitat i maternitat que permetin estar amb el fill el temps necessari. Perquè entenem això, precisament, que la conciliació malentesa ens pot portar en aquesta situació, a buscar espais on deixar els fills i filles aparcats en lloc de buscar espais i temps per compartir aquestes activitats i moments especials amb ells. I més durant unes festes en què els més petits en són els grans protagonistes. En realitat estem parlant, pel període de Nadal, de 18 dies naturals de festiu escolar. Si ho analitzem bé, d'aquests dies, i entrant en la conciliació familiar, s'inclouen Nadal, Sant Esteve, Cap d'Any i Reis. Per tant, serien 14 dies a cobrir. D'aquests, 6 corresponen a caps de setmana. Per tant, en realitat estem parlant de 8 dies hàbils en què pot haver una certa dificultat en conciliar la vida laboral i familiar. I, a més, són dies que són saltejats, és a dir, és un dilluns, dimarts, divendres, dilluns, dimarts, dijous, divendres i dimarts. Vull dir, compartirem amb nosaltres que aquesta és una situació que és notablement diferent a la que es produeix a l'estiu, en què l'experiència del monitoratge per al jovent, de la que parlava, com l'esportiuets, que són 5 setmanes, o el casal d'estiu municipal, que també són 5 setmanes, sí que brinda una oportunitat real laboral més sòlida per al jovent. Com bé diuen en la seva moció, per aquestes festes s'han organitzat múltiples activitats per al públic familiar, tant des de l'administració com des de les entitats, que presenten una àmplia oferta per gaudir en família, des de l'encesa de llums, el conte de Nadal, el cap d'any per xiquets i xiquetes, la fàbrica de les il·lusions, els pastorets, les sortides del fumera i la mals nassos, o el patge real i la cavalcada de Reis, per dir-ne unes quantes. No ho comenten a la moció, però sí que ho ha comentat en la seva defensa, que també hi ha el Parc de Nadal, que es fa des del 28 de desembre al 4 de gener, matí tarda, i que també és una altra alternativa per a les famílies per tenir espais d'oci amb els seus fills. Jo crec que davant d'aquest ampli ventall de possibilitats faríem un flac favor als nostres infants si ens focalitzéssim en buscar on deixar-los aquests dies en lloc de trobar mecanismes que ens permetin estar amb ells el temps el temps necessari perquè en puguin gaudir. És per això que des de l'equip de govern no podem donar suport a aquesta moció.
Moltes gràcies, senyor Castells. Per part de la CUP.
Sí, ara sí, ara perfecte. Bona tarda. Entenem que la posada en marxa d'un casal municipal en període de vacances escolars de Nadal ajudaria a les famílies que no poden conciliar la vida laboral i familiar. A més, tenint en compte que actualment només tenim a Valls que en aquest període una oferta privada. Des de la CUP apostem per garantir la igualtat d'oportunitats per a tothom. Per això, la proposta d'un casal municipal, com ja realitza l'estiu, ajudaria a la conciliació i a oferir una oferta pública per a tothom, i no només per a aquells que poden pagar recursos més cars. I quan pensem en un casal de lleure, no estem pensant en un model adultocràtic de guarderia on aparcar lúdicament la canalla, sinó que pensem en espais intergeneracionals, amb activitats que treballin el coneixement i la vinculació amb el poble i amb el nostre medi, on puguin apropar-s'hi i accedir-hi infants i joves d'edats i condicions diferents, un espai de trobada adaptat i atractiu per diverses edats, amb el lideratge d'entitats expertes locals, com les que fins ara hem tingut la sort de poder tenir al nostre poble, amb un model de casal que pugui dissenyar-se amb la coparticipació dels tècnics de l'Ajuntament i les entitats del municipi i que doni resposta de manera pedagògica i innovadora a infants, però on també pugui apropar-s'hi joves que trobin un recurs per sortir de casa i relacionar-se amb altres joves de manera lúdica i cultural. Cal que tinguem ben present que a Valls s'estan fent coses molt potents. Només cal que les puguem recollir i dimensionar amb l'aposta i aportació corresponent i que fem un treball coparticipant tècnics i entitats per tal de generar espais rics on poden educar en períodes vacacionals i ser el relleu de la feina que fan els nostres centres educatius. Per això la CUP votarà a favor d'aquesta moció, tot esperant que sigui una proposta on el recurs vagi acompanyada d'un espai adient, d'un projecte compromès i amb prou recursos de qualitat en la seva oferta educativa i de lleure. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Laïz.
Nuestro voto ante esta moción será a favor, por puntos muy claros. El equipo de gobierno, en su exposición al votar en contra, no ha hecho sino hacer la carta a los reyes, que es en el fondo lo que todos querríamos, lo que nos gustaría que fuera, pero que no es la realidad. Ojalá todos pudiéramos trabajar de 7 a 3 o de 8 a 2, que son horarios, que fue lo que es en el sector privado, yo no conozco, si no, dígamelo, que rápidamente intentaré optar una posición así. La realidad es muy distinta en lo que es en muchos de los sectores, ya sean privados o públicos, y no cuadran en todos esos horarios. La conciliación es base, y la conciliación es algo en lo que se tiene que trabajar con pequeñas medidas. Lo que ha expuesto el Grupo Socialista no deja de ser una realidad que tienen las familias. Llegan épocas en las que llegan el verano, hay alternativas donde podemos dejar a nuestros hijos no en un aparcamiento, sino en un centro, bien sea el que los casales de STIU, lo que ofrece la oferta del patronato, en que los niños tienen una serie de actividades que son educativas, que les dan un enriquecimiento, que les permiten estar en conjunto, en grupo, trabajan distintas dinámicas. La oferta es inmensa. Por favor, quítense de la manera de que todos aquellos que no podemos estar con nuestros hijos y que sí queremos estar, buscamos una de esas alternativas, bien pública o privada, para dejarlos aparcados. Dicho esto, hay que pensar también en el entorno que tenemos a nivel de trabajo industrial en Valls. Tenemos todo el tema del polígono en que sectores como el de la logística trabajan 7 días a la semana, casi las 24 horas, no es de lunes a viernes. Ya luego lo que encaje que tiene que hacer cada familia realmente es un encaje de bolillos para poder cuadrar lo que es la vida dentro del trabajo, que al fin y al cabo es necesario para todos, y el entorno familiar, que es lo que nos encantaría a todos poder disfrutar más. Sectores industriales, con empresas de automoción que tenemos en el polígono, igualmente trabajan a 4 turnos y 7 días a la semana en turnos rotativos. Por lo tanto, nos gustaría llegar a lo que el Gobierno plantea de tener la Carta a los Reyes y tener todos un trabajo en el cual podamos estar con nuestros hijos, ojalá, pero la realidad a día de hoy no es así. Y es una lástima que mociones que se presentan con carácter claramente municipalista para acciones que se pueden tomar dentro de lo que es el municipio de Valls, no deja de ser que cada grupo político plantee su posición ante un hecho que ocurre en el municipio. Entonces, nosotros vamos a votar a favor. Realmente esperábamos que una propuesta así fuera de consenso y todos dijéramos que era una opción a estudiar, porque evidentemente que una moción se apruebe no quiere decir que el Gobierno vaya a implementarla mañana, sino que entrará a estudio y entrará luego dentro de la regiduría que le sea pertinente con su presupuesto y se lleve a cabo. Pero, desafortunadamente, de nuevo, ante algo que es de carácter municipal, presentado por la oposición, se va a decir que no. Muchas gracias.
Moltes gràcies, senyora Laïd. Senyor secretari, passem a votació.
Vots a favor. Vots en contra. Set vots a favor i 13 en contra.
Doncs passem al punt 6. Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per instar el Parlament a crear una comissió d'investigació per l'accident del polígon químic de Tarragona i per millorar-ne la seguretat. Té la paraula la senyora Laïd.
Buenas tardes. Todos han recibido la moción. Creo que es un tema suficientemente sensible para que, en vez de limitarnos a leer lo que es el texto expuesto, que ya hemos leído todos, me permitan hacer una pequeña reflexión a nivel personal. La industria química no deja de ser algo que a nivel personal, profesional, a nivel de amigos, familiares, todos tenemos de una forma u otra un nexo de conexión con ella. Yo personalmente llegué a Cataluña de la mano de un contrato de prácticas en una de las empresas hace 25 años. Ha rodado mucho a partir de entonces. Actualmente yo estoy ligada a ese sector y tengo amigos que trabajan en empresas como la que tuvo el accidente y realmente han sido días traumáticos porque un accidente de estas características nunca debería haber ocurrido y nunca debe volver a ocurrir. Es por ello que nosotros planteamos con la moción el hecho de crear una comisión de investigación que parece un punto individual y que no va a lo mejor con la cantidad de puntos que se solicitan en la moción que después se presentará a la CUP y que nosotros ya lanzamos que apoyaremos igualmente. Pero una de esas cosas que yo aprendí hace 25 años al entrar en la industria química y que he ido desarrollando a lo largo de mi carrera profesional, si me permiten, es una cosa que ellos llaman la metodología Mike. ¿Qué es la metodología Mike? Ante un evento, ojalá no se tuviera que llamar accidente como en este caso, uno recoge los datos de qué ha ocurrido, que es la parte de medida, se hace un análisis de los mismos, se definen unas acciones de mejora y finalmente se realiza el control de las mismas. El evento está claro, un accidente, ha habido 3 muertos, que es lo peor que puede ocurrir, ha habido heridos y va a haber muchos daños que van a tardar mucho en sanar, porque ha habido mucha gente que ese día vio el accidente desde la ventana de su casa, salió corriendo a la calle, no sabía qué hacer, y eso dejó claro que los planes de emergencia que están definidos están, pero la gente no los conoce, no están actualizados, no se sabe cómo se debe actuar, y eso es un punto débil que se tiene que solucionar. La empresa habrá tenido sus problemas, sus carencias. En prensa estamos viendo todos los problemas que han tenido a nivel de inspecciones y de informes y se tiene que investigar esa parte. Pero empezar ahora a definir culpables directamente, ya pedir responsabilidades, al final lo que vemos es que todos tenemos nuestra parte de responsabilidad. La empresa por las acciones que ya ha realizado. Aquellos que tenían que haber velado porque esa empresa hubiera estado en condiciones para que no se hubiera producido el accidente, también han fallado. El plan de emergencia, que al fin y al cabo salvaguarda no solo a los trabajadores, sino a toda la población que tenemos alrededor y que hace que en caso de un evento así la población sepa cómo actuar, dónde debe ir, cómo debe estar en sus casas en condiciones de afinamiento para evitar posibles inhalaciones de gases, que no fue el caso, o sí fue o no se supo, que ese es uno de los grandes problemas. Todos esos temas son puntos que se tienen que analizar, se tiene que saber qué se tiene que hacer correctamente y se tiene que mejorar e implementarlo de una forma, porque, como he dicho, esto no puede volver a pasar. Y vivimos en una zona en que la química es la industria más potente que tenemos y de esta trabajamos y comemos muchos de nosotros, o si no, tenemos gente querida, amigos y familiares que están en ella, o niños que están con los colegios al lado. Pasa un evento de estos y la población no sabe qué hacer. Ha ocurrido, podría haber ocurrido una desgracia mucho más enorme. No ha sido así, pero me emociono y todo, eso es algo que tiene que tener en cuenta, porque ya digo, es un tema que estas semanas me ha tocado personalmente muy cercano. Entonces, yo espero que en este caso la moción salga adelante, porque realmente creo que es algo necesario y es algo que se tiene que poner en marcha. Muchas gracias.
Moltes gràcies, senyora Laïd. Té la paraula el senyor Marc Ayala.
Sí, bona tarda, moltes gràcies. Nosaltres, vist que aquesta tarda es presenten dues mocions referent al mateix tema i vist també que la proposta de fer una declaració conjunta no ha prosperat, sí que volíem plantejar la possibilitat de reconsiderar la retirada d'aquesta moció, vist que la que presentarem tot seguit per part de la CUP ha recollit algunes aportacions de la resta de grups i sí que creiem que és un tema prou important com perquè hi hagi un cert consens de tot aquest ple. Si no és així, sí que els avancem que hi votarem negativament, tenim la voluntat de votar de manera afirmativa la següent i per tant volíem plantejar doncs, aquesta opció.
Moltes gràcies, senyora Ayala. Té la paraula el senyor Jordi Cartanyà.
Moltes gràcies, alcaldessa. Ja els avanço que el posicionament sobre el tema d'ICOX el farem més en la propera moció, perquè considerem que és una llàstima que en aquest plenari on debatem sobre el malaurat accident del dia 14 de gener a ICOX no s'hagi presentat una sola moció i, com bé deia ara fa un moment la senyora Laïd, és un tema important i que ens afecta territorialment i que ha generat tota una sèrie d'explicacions i debat que haguera estat bé fer-lo abans. Sobretot en el cas de mocions sobre un mateix tema en el mateix ple, crec que la responsabilitat de tots els regidors és com a mínim intentar arribar a consensos i més en un tema com aquest i no trobar-nos en un ple amb dues mocions. De fet, a la Junta de Portaveus ja ho vam expressar, nosaltres vam expressar que havíem d'arribar a un consens, inclús vam proposar de fer una declaració institucional i deixar la moció per més endavant, però finalment es va optar per presentar mocions. I també vam expressar que havíem d'evolucionar les mocions per adaptar-les al consens polític i territorial. Sabem que els municipis afectats, les entitats veïnals, els partits ho estan treballant i per nosaltres és molt important el que des del territori es reclami i s'acordi. Per això la importància de tots els acords que emanin de la taula d'alcaldes dels municipis afectats que avui precisament ja s'ha reunit i estan treballant en aquests temes. Entenem que la seva moció es mou més en clau d'acció política al Parlament de Catalunya que no pas en clau del que reclama el territori. Trobem que podien haver intentat, com ja he dit, transaccionar algun acord amb els ja inclosos en l'altra moció, que és més extensa, que hi ha més punts i que està més en consens amb el que demana el territori. Entenem que els punts que demana vostè o ja s'estan fent, perquè ens consta que hi ha coses que ja s'estan fent, o bé que està implícit en l'altre. Per tant, no compartim les prioritats de no consensuar amb el territori i amb els partits d'aquest ple. Per tant, això ja s'ha fet amb una altra moció i nosaltres no donarem suport a aquesta moció i sí en l'altra, que és la que està consensuada. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Cartanyà. Per part del PSC.
Moltes gràcies, alcaldessa. En primer lloc, nosaltres votarem a favor en aquesta moció. Creiem que una forma de que hi hagi un consens entre les forces polítiques és justament votar a favor d'aquesta moció. Tot i així, entenem que és una moció que pels acords que proposen no és necessari que arribi a un òrgan municipal, més que res perquè el Parlament de Catalunya ja contempla mecanismes per demanar la constitució de comissions d'investigació i tampoc podem parlar en nom dels grups parlamentaris que són els que al fi i al cap tenen la competència per tirar endavant aquesta iniciativa. Per part del grup socialista parlamentari ja s'han presentat preguntes al govern i ja s'ha demanat la compareixença del conseller de l'Interior i del conseller de Territori, per tant, des del grup socialista ja s'està treballant en buscar solucions. També hem de ser conscients que les comissions d'investigació s'esgoten quan acaba la legislatura i per tant, i tal com estan les coses, no sé si seria molt viable que una comissió d'investigació amb les condicions polítiques que estem vivint ara tingui gaire sentit. A més, tot i així, també hi ha una instrucció oberta per part del jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona i per tant tampoc ens podem avançar gaire més amb el que s'estava treballant la justícia. La moció, a més, és un simple detall. La moció parla de revisió actualitzada. Tècnicament, el 2019 no hi va haver una revisió, hi va haver una actualització. La revisió per normativa es fa cada 4 anys i l'última es va fer el 2015. Per tant, hi ha d'haver un debat més generalitzat del pla d'emergència que proposi algun tipus de reforma del pla CESCAT i que proposi més sistemes accessoris d'alerta massius. També seria interessant, i ens alegrem del posicionament de l'alcaldessa quan ha començat el ple respecte al que va succeir, és que seria interessant que el govern municipal fes algun tipus de reflexió sobre el risc en el que nosaltres, com a municipi molt proper, ens trobem. Sí que és cert que estem catalogats com a un municipi de baix risc, però el risc no deixa de ser-hi. Per tant, el govern hauria de preveure, si és que no ho té ja, i si no, corregiu-me, algun tipus de resposta davant situacions que com a ciutat ha de tenir davant de situacions d'aquesta. I res més, com que la moció següent de la CUP està molt més detallada, nosaltres ja ens estendrem més en la moció següent. Gràcies.
Moltes gràcies. Per part de la CUP, senyora Merino.
Bé, les comissions d'investigació comencen i acaben a la mateixa legislatura i optar per aquesta opció en els moments actuals és una limitació i té poc recorregut. Tot i així, crear una comissió d'investigació ajudarà a fer un judici públic i polític que pot anar en paral·lel al judici jurídic. Com pot acabar passant amb el cas de l'accident de l'Iqoxe? Ens sembla molt bé proposar la creació d'aquestes comissions d'investigació. Però des de la CUP creiem que el debat real i necessari és el de plantejar un nou model de desenvolupament econòmic a les comarques del Camp. Per això caldria proposar una comissió d'estudi, on hi ha debat, propostes, hi ha reflexions i valoracions vàries. Des de la CUP proposem que hi hagi una comissió d'estudi al Parlament, no tant una comissió d'investigació, per reflexionar sobre el model productiu que tenim a les terres del Camp de Tarragona i reflexionar què passa amb la nova era postnuclear i com es realitza la transició cap a l'energia verda. Just en aquesta sessió plenària, la CUP hem presentat una moció que creiem molt més completa i treballada sobre l'accident a l'empresa petroquímica i la feina que cal instar a la Generalitat i a l'Estat espanyol i la que cal realitzar també des del territori. Per tots aquests motius, des de la CUP ens abstindrem amb aquesta moció.
Moltes gràcies. Alguna intervenció més, senyora Laïr?
Cuando decidimos dar el paso, yo con unos compañeros, al mundo de la política, y una de las cosas que dejamos constancia es que de política sabíamos muy poco. Nosotros venimos del ámbito privado, somos como tal profesionales y muchas veces nos lo habrán dicho desde Ciudadanos que no somos políticos profesionales, sino políticos dedicados a la política en este breve tiempo que estaremos. Lo que ha ocurrido hoy a la hora de posicionarse cada uno de los grupos con respecto a esta moción es un claro ejemplo de cómo se hacen las cosas cuando no se es un profesional de la política, que se visten, se llenan de burocracia, de legislatura, de fechas, y en cambio se olvida lo básico, que no deja de ser que ha ocurrido un accidente, se tiene que saber lo que pasa y se tienen que poner los medios para que no vuelva a pasar. A veces las cosas más simples son las más fáciles de hacer. Entiendo que la moción que presentará a posteriori la CUP está más elaborada, más redactada y con más contenido. Pero al final, el fin de ambas es el mismo, y es que no se vuelva a ocurrir porque se habrá averiguado qué ha ocurrido y se habrán puesto las herramientas para que no vuelva a pasar. Gracias.
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? No? Passem a votació.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? 4 vots a favor, 13 en contra i 3 abstencions.
Doncs ara sí, passarem al punt 7, la moció presentada pel grup municipal de la CUP en relació a l'accident succeït a l'empresa Iqoxe. Té la paraula per part de la CUP la senyora Esther Huguet.
Moltes gràcies.
En primer moment volem agrair en primer lloc el treball i la col·laboració d'Esquerra Republicana per tal d'arribar a uns acords consensuats en aquesta moció que avui presentem i també el consens dels acords amb Junts per Valls. En relació a la moció de l'accident succeït a l'empresa Iqoxe el passat 14 de gener i les conseqüències que han ocasionat en el nostre territori. El complex petroquímic del Camp de Tarragona és el més gran del sud d'Europa. Està format per més d'una trentena d'empreses que produeixen 20 milions de tones de diversos productes, principalment àcids de clor, sals alcalines, gas oxigen, fertilitzants, insecticides, combustibles, plàstics i essències sintètiques. Els darrers 10 anys, en total, ha facturat prop de 66 milions d'euros, representant el 6% del PIB de l'Estat espanyol. El complex ocupa gairebé 1.200 hectàrees que es distribueixen en dos polígons molt propers a nuclis poblats. Malgrat això, les afectacions d'ambdós polígons van més enllà dels termes municipals on són implementades les indústries. El passat dimarts, dia 14 de gener, es van produir una explosió a l'empresa Iqoxe al terme de la Canonja, la qual va comportar la pèrdua de 3 vides, diversos ferits greus i nombrosos danys materials sobre habitatges, equipaments, establiments comercials, vehicles, així com a la via pública. L'explosió va posar de manifest una greu descoordinació comunicativa entre l'empresa, els serveis d'emergència, els responsables polítics i la població. D'això se'n desprenen possibles errors en l'aplicació dels protocols. Els equips d'emergència no van saber durant més d'una hora si l'aire que respirava la població després de la deflagració era tòxic. Des de les 6:40 hora en què es produeix l'accident, només Tarragona Ràdio va emetre informacions immediates i quan es va començar a difondre missatges oficials, aquests eren contradictoris. A través de les xarxes socials es crida el confinament, però no s'activen les sirenes, responsabilitzant la gent de decidir què fer en funció de si veien o no fum i de si sentien o no molèsties. Aquest accident, lamentable, no ha estat quelcom anecdòtic, sinó que en menys d'un any s'han succeït 4 accidents de diferents consideracions, comptant el recent ocorregut a Iqoxe. El passat mes de maig es va produir un accident a l'empresa Carburos Metálicos que va comportar la mort d'un treballador i una quinzena de ferits. 2 mesos més tard, el juliol, tenia lloc l'incendi a Miassa i 5 dies després un altre a Clarian. Per tant, és urgent implementar a curt termini mesures encaminades a rebaixar l'impacte que té aquest complex petroquímic del Camp de Tarragona. En primer lloc, és necessari incrementar els controls sobre els efectes nocius de la indústria química, tant en el medi ambient com en la salut i la seguretat. És inacceptable que a hores d'ara no disposem d'estudis independents de la qualitat de l'aire, que es duguin a terme de manera regular i estudis epidemiològics que posin de manifest les conseqüències que té el complex petroquímic sobre la salut, tant dels treballadors i treballadores com del conjunt de la població. En segon lloc, cal endurir la legislació pel que fa al control ambiental, les mesures de seguretat i les condicions laborals al sector químic, així com garantir un control estricte del seu compliment i unes sancions exemplars que evitin la impunitat. Alhora, les administracions locals hem d'estar permanentment informades de les sancions en matèria de seguretat ambiental i laboral que s'interposen contra aquestes empreses, per tal que puguin desenvolupar una correcta fiscalització de les mateixes. En tercer lloc, ha quedat palesa la necessitat de revisar els protocols d'emergència per tal d'agilitzar la seva activació i evitar demores tan escandaloses com la del passat 14 de gener, així com millorar els mecanismes de comunicació a la població en cas d'accident químic. Igualment és imprescindible garantir que el conjunt de la població conegui què ha de fer en cas d'alerta i d'emergència, mitjançant una correcta formació permanent i contínua en forma de simulacres, tallers, distribució d'informació a totes les llars. El majoritari desconeixement que mostra la població en relació als protocols és l'evidència més clara de la banalització per part de l'administració dels riscos que comporta conviure amb un complex petroquímic com el que tenim al Camp de Tarragona. Uns riscos que a dia d'avui mai no han estat degudament avaluats ni comunicats per tal de permetre un debat seriós sobre la idoneïtat o no de mantenir aquest model econòmic al territori. En aquest sentit, són moltes les organitzacions veïnals, ecologistes i econòmiques que fa anys que reclamen l'impuls d'una diversificació econòmica al Camp de Tarragona, que no només passi per la dependència cap a la indústria petroquímica. El desmantellament progressiu de la indústria ha de donar peu a nous sectors derivats o no d'aquest sector. Mentre que en altres països de tradició industrial s'ha anat fent una transició econòmica cap a la química verda, la recerca aplicada i l'allunyament de la indústria perillosa dels nuclis urbans, al Camp de Tarragona la direcció és contrària. Així doncs, es fa del tot necessari apostar per models econòmics que posin la salut i el benestar de les persones al centre, que no posin en risc ambiental i de seguretat a la població i a la classe treballadora i que promoguin l'economia social i solidària. Per tot això, la CUP ha volgut presentar aquesta moció just avui, després d'haver succeït l'accident. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. En nom de Junts per Valls té la paraula el senyor Salat.
Gràcies. Arran de l'accident del 14 de gener s'ha generat una sensació d'inseguretat, alarma i desconfiança entre la ciutadania i les poblacions de les poblacions situades a l'entorn del complex petroquímic i aquest complex petroquímic. També s'ha generat una alarma i una desconfiança en el sentit de que els mecanismes no sembla que no van funcionar com havien de funcionar. La ciutadania en té prou en saber què ha passat, vol anar més enllà, reclama a les institucions més seguretat, més salut i un ambient més saludable. Unes reclamacions que són justes i legítimes. Ara és hora de deixar treballar les autoritats pel que fa a les causes de l'accident i a les investigacions dels organismes oficials i tècnics perquè determinin què, com i de quina manera va passar. Volem respostes perquè volem que no torni a passar. Volem corresponsabilitat de tots els actors en el territori, els industrials, els institucionals i els socials, perquè hem de fer un balanç de la gestió posterior a l'accident, detectar els errors, impulsar mesures necessàries que els corregeixin, tot i tenir en compte les observacions i propostes del territori, i molt especialment la taula d'alcaldies que es va fer immediatament posterior a l'accident i que avui s'ha reiterat amb la taula d'alcaldies d'ajuntaments que s'ha fet aquest matí a Reus. També estarem amatents amb aquesta, volem estar amatents amb aquesta, amb la taula de seguiment de l'accident, com també ho estem amatents amb el seguiment de la taula de qualitat de l'aire que es fa al territori. Volem incidir una vegada més cap a la corresponsabilitat de tots els sectors implicats com un element clau, les mateixes empreses, sindicats, institucions i societat, ciutadania. Només amb un treball conjunt, des d'un front comú, podem provocar canvis en el teixit industrial que ha de ser sostenible, segur, net, saludable, amb treball digne i que generi riquesa pel territori. Una riquesa que ha de ser, evidentment, sostenible. Assumim el repte que demana el territori, volem continuar vetllant pel benestar dels ciutadans, per això votarem aquesta moció que sí.
Moltes gràcies, senyor Salat. Té la paraula per part d'Esquerra el senyor Jordi Cartanyà.
Moltes gràcies, alcaldessa. En primer lloc, agrair-vos la voluntat d'arribar a consensuar les nostres propostes en la vostra moció. Entenem que ens trobem en uns dies on es mouen moltes coses al voltant de què cal fer i què cal posar en marxa després de l'accident i, com ja he dit abans, per nosaltres hauria estat millor fer una declaració institucional avui i portar una moció al proper plenari un cop definit el que ens cal al territori i referendat pel territori, no? Com ja he dit abans i també ara s'ha recordat, avui ja s'ha reunit la taula d'alcaldes, per tant d'aquí sortiran unes propostes i nosaltres ja haurem presentat la moció, però estem aquí en el debat de la moció i al final pensem que recull també bastantes de les propostes que durant aquests dies s'han anat madurant i que per això els reitero l'agraïment d'incorporar-les. Arran del desgraciat accident ocorregut el passat dimarts 14 de gener a la planta Iqoxe, la Canonja, en el qual es van produir 3 morts, 8 ferits i múltiples danys materials, s'ha generat una sensació d'inseguretat i alarma entre els veïns de les poblacions situades a l'àrea del polígon petroquímic Sortinot Nord. La ciutadania no en té prou en saber què ha passat. Exigeix anar més enllà. Reclama a les institucions més seguretat i més salut.
i ho demostren els lemes que van portar a les manifestacions del passat diumenge 19 de maig, on la gent de la Canonja, amb un lema "La Canonja vol respirar i viure", o en els barris de Ponent, la gent de Bonavista, "Exigimos más seguridad, queremos respuestas", són una clara mostra de les reclamacions socials, unes reclamacions justes i legítimes, que emanen del neguit i la preocupació viscuda. En un món on la informació és ràpida i la tenim al mòbil de forma immediata, no s'entén que la ciutadania hagi de patir l'angoixa de no saber què passa. Ara és hora de deixar treballar les autoritats per tal que, a través de les investigacions, els organismes oficials i tècnics determinin les causes d'aquest accident i els seus responsables directes. Volem respostes perquè no volem que torni a passar mai més. Així mateix, volem la corresponsabilitat de tots els actors industrials, institucionals, socials, i hem de fer balanç de la gestió posterior de l'accident, detectar els errors i impulsar les mesures necessàries que els corregeixin, tot i tenint en compte les observacions i propostes des del territori, molt especialment les de la taula d'alcaldes dels municipis afectats. És una evidència que el sector industrial al Camp de Tarragona, i en l'exposició de la moció ho recordava la CUP, és un motor econòmic. Són font de riquesa pel territori i per la seva gent, generant milers de llocs de treball directes i indirectes. Hem d'assegurar el futur industrial del Camp de Tarragona amb una indústria forta, potent, competitiva, de qualitat en els processos, amb condicions laborals dignes, mediambientalment sostenibles i no nociva per la salut de les persones, sense que, en cap cas, l'augment dels beneficis econòmics de les corporacions industrials pugui passar per sobre de la seguretat, la salut o la vida. Altrament, quan l'activitat econòmica es desenvolupa amb la sola ràtio de maximització de beneficis per sobre de qualsevol dret, fins i tot els més elementals, no es pot parlar d'activitat econòmica o industrial, sinó rast i curt de cobdícia empresarial. I el preu a pagar com a societat per un model econòmic de creixement erroni, de mira estreta i que menysté els drets dels ciutadans és, com sovint es demostra, molt car, massa car. Per altra banda, no podem obviar la implementació de polítiques austericides, com les promulgades pels darrers governs del Partit Popular a Espanya. Han ajudat a soscavar les possibilitats de progressar en condicions de treball dignes i, per tant, treballar amb més seguretat. Podem citar, per exemple, la reforma laboral del 2012, la qual han provocat de forma clara i contundent una precarització en les condicions laborals de les persones treballadores, a tots els sectors, també a l'industrial. Unes condicions laborals dignes és una pota essencial per aconseguir el màxim grau de seguretat. Per tant, sí a la investigació a fons de les causes de l'accident, a tots els nivells, per a millorar els sistemes de control, de seguretat, els protocols d'actuació en la gestió dels accidents i les vies de comunicació a la ciutadania, la formulació dels simulacres i totes aquelles mesures que generin major seguretat i millor informació a la ciutadania, i també per exigir totes les responsabilitats que calguin. I l'element clau és la corresponsabilitat de tots els sectors, les mateixes empreses, treballadors, institucions, la societat. Només si treballem tots junts podrem donar suport al teixit industrial que ha de ser sostenible, segur, net, font de treball digne i riquesa pel territori. Per tot això, demanem el vot favorable en aquesta moció.
Moltes gràcies, senyor Cartanyà, per part de la CUP. Ara, excusa, perdó, per part del PSC, perdoneu-me.
Gràcies, alcaldessa. Hem de reconèixer que la moció que ha presentat avui la CUP amb Esquerra sobre l'accident és una moció bona, és una moció molt ben treballada, i no sé si serà l'última vegada que passa, espero que no, però compartim pràcticament amb tots els acords que planteja. És per això que, òbviament, votarem a favor d'aquesta moció. El que va succeir el passat 14 de gener és, sens dubte, una situació molt greu i excepcional que va demostrar que el Camp de Tarragona està dotat d'un sistema infiable d'alarmes i de comunicació que no van estar a l'altura de la situació. Inclús anecdòticament, jo estava a la URB fent classe i per molt que la URB ens ensenyen protocols de seguretat i de simulacres, doncs en aquell moment ni es van activar alarmes ni es van activar res i per tant puc acreditar que no va funcionar absolutament res. I el pitjor de tot és que no és l'únic accident que hi ha hagut, no és l'únic accident mortal que hi ha hagut, i a més aquest debat sobre la seguretat no és nou, i això augmenta la indignació de la societat tarragonina. La moció parla d'exigir responsabilitat penals. Ja hi ha oberta una via
una investigació penal, però també s'han d'exigir responsabilitats polítiques. I hem de ser realistes. El govern de la Generalitat ignora des de fa molts anys el territori del Camp de Tarragona. I no és oportunisme, és realitat. Les inversions en el territori cada any han baixat encara més i s'ha demostrat en la incapacitat de les autoritats de desenvolupar un pla SECCAT eficaç, que a més hem de recordar que és competència de la Generalitat de Catalunya. És per això que esperem que els representants al Parlament del partit que avui presenten aquesta moció siguin encara més exigents sobre aquesta situació a Barcelona que ho estan sent avui aquí. I sobretot, i molt important, no podem crear una situació d'alarma als ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat. El nostre municipi es troba en una situació, en una zona considerada molt baixa de risc i per tant no ens hem de deixar endur per l'alarmisme fàcil i hem de fer un crit a la calma i a la serenor als nostres ciutadans. I per tant, a Valls hem d'insistir que podem estar més o menys tranquils. També hem de ser prudents en evitar el discurs del tancament de la indústria química justificant la seva perillositat. D'aquesta indústria en el territori depenen més de 10.000 famílies i suposa que el territori sigui una potència econòmica dins de Catalunya. Sí que és cert que cal un desenvolupament cap a les energies verdes, però això és una transició molt llarga i que requereix d'un debat molt intens. I per tant és necessari que existeixi al Camp de Tarragona un debat molt important respecte a aquest tema. I això és tot. Gràcies.
Moltes gràcies per part de Ciutadans, senyora Laïz.
Como habíamos adelantado anteriormente, nosotros votaremos a favor de esta moción porque entendemos que la situación ha sido suficientemente grave para que se tomen las medidas adecuadas para que, repito, no, esto no vuelva a ocurrir. Después de haber escuchado al resto de grupos con el énfasis con el que han defendido esta moción, me permitiría recordar que es cierto que en la pasada Junta de Portavoces el espíritu era presentar una declaración conjunta con este Estoy Más. Y esa ha sido la voluntad, yo creo, que de todos los grupos políticos, aunque también cabe destacar que uno de los presentantes hoy de la moción decidió, y en esa parte tiene razón, que la declaración presentada no era suficientemente completa para recoger todo lo que ellos exponían. Es curioso ver cómo solamente uno de los dos grupos del Gobierno ha hecho esas transacciones que comentaba el señor Cardenea para incluir acuerdos en toda esta moción. No obstante, como he dicho, estamos de acuerdo, es importante y nuestro apoyo estará allí. Cuando he oído mencionar que VAS estamos dentro de lo que es el plan de emergencia, pero que somos una población de bajo riesgo por la distancia a la que estamos a la industria química, creo que es importante no olvidar, y creo que el señor Soriano es un ejemplo, que nuestros estudiantes van a Tarragona a estudiar, a una zona que es de alto riesgo. Que los padres y madres de muchas familias van a trabajar esas empresas siendo vecinos de la población de Valls y que nuestros hijos pequeños van a colegios también de Tarragona o de la zona de Reus o zonas que son realmente focos calientes en el caso de que ocurra algo. De ahí que quiera transmitir el hecho de que no estamos tan lejos, el hecho de que estemos a 15 kilómetros de lo que sería la refinería de Repsol, no hace que en el caso de un hipotético y espero muy improbable accidente, Valls sufra de primera mano los efectos dentro de lo que es el municipio, pero que todos estamos vinculados con esa industria en muchos términos y que por ello, y eso espero, que en esas reuniones que se tienen a través de la mesa de alcaldes, todas esas reuniones que han nombrado, que están realizando, trabajando, allí se tomen acuerdos y se tomen acciones, porque sí que es cierto que hablamos mucho, redactamos mociones, hacemos cartas de intenciones, pero eventos como el ocurrido hacen que, en este caso, se tenga que ver que las cosas van a un fin, son hechos que van a provocar acciones correctivas que evitarán que esto ocurra otra vez. Muchas gracias.
Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Seguimos a votación.
Vots a favor. Doncs s'aprova per unanimitat.
Doncs passem al punt 8, moció presentada pels grups municipals de Junts per Valls, Esquerra Republicana, Compromís per Valls i la CUP, de rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central i del Tribunal Suprem respecte al molt honorable president de la Generalitat, Quim Torra, i l'eurodiputat Oriol Junqueras. Té la paraula el senyor Marc Ayala per part de Junts per Valls.
Sí, moltes gràcies. Bona tarda a tots. Com és obvi, d'acord amb l'actualitat del dia, el nostre grup municipal volem començar la defensa d'aquesta moció mostrant, com no podia ser d'una altra manera, tota la nostra solidaritat i el suport al molt honorable president de la Generalitat, Quim Torra, i el nostre també evident malestar i rebuig per la decisió de fa unes hores del president i la mesa del Parlament de retirar-li la condició de diputat. Val a dir que algunes de les imatges que hem vist aquest migdia ens semblen un autèntic menyspreu, perquè pensem que cap acord, cap pressupost ni cap pacte valen una decisió com aquesta, i encara menys si és en contra de les institucions catalanes. Avui, doncs, que tot just s'acabava el termini de constitució de la tan anunciada mesa de diàleg, que havia d'apartar la judicialització de la política en tot el que té a veure en la relació entre Catalunya i l'Estat, comprovem un cop més com no hi ha res de tot això, que no és més que paper mullat, un nou engany. Evidenciem, doncs, com no hi ha cap camí a fer en aquest sentit, ni cap esperança ni energia més a perdre en aquesta via, on un cop més els atacs a les llibertats, drets i institucions de Catalunya arriben de nou per terra, mar i aire. Així, doncs, exigim que respecti la institució de la Generalitat i la figura del seu molt honorable president, i que s'aturi d'una vegada per totes aquest cop d'estat encobert, vestit de togues i sentències. Cal dir que la moció que avui presentem al ple de l'Ajuntament s'ha vist en alguns punts superada pels fets que últimament i a diari estan succeint contra la institució de la Generalitat de Catalunya i contra la seva presidència també, sense anar més lluny amb tot el que ha succeït durant la jornada d'avui i que ens sembla intolerable. Cal que respecti d'una vegada per totes el vot popular i la sobirania de Catalunya, sense ni una sola ingerència judicial o policial més. En una democràcia, el vot de la ciutadania i les seves decisions són el més preuat de tot, i cap administració, institució, càrrec superior, funcionari o òrgan electoral incompetent pot alterar la voluntat de la ciutadania expressada a través de les urnes. Un cop més veiem, doncs, com que el que no poden guanyar a través dels arguments, de la raó i dels vots, ho intenten alterar, pervertir i trucar a través d'argúcies i malabars judicials i jurídics. En aquesta moció exigim també que el vicepresident Junqueras pugui adquirir la seva acta d'eurodiputat, tal com permet la seva immunitat, tal com permetia, i que pugui complir la seva tasca de representant a la Cambra Europea, tal com també van votar els ciutadans de Catalunya. Prou ingerències i atacs cap a les institucions i representants polítics catalans, ni des de fora ni des de casa. I aprofitem també per exigir, un cop més i els que faci falta, la immediata llibertat pels nostres presos i preses polítics i la fi de les causes de tots els represaliats per la causa de l'1 d'octubre i pels actes també de protesta post-sentència. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Ayala. Per part d'Esquerra Republicana, Compromís per Valls, té la paraula el senyor Jordi Cartanyà.
Moltes gràcies. Novament ens trobem amb una altra maniobra de les clavegueres de l'Estat per desestabilitzar el govern de la Generalitat i per lesionar els drets de les persones que defensen la independència de Catalunya. L'anomenat estat profund maniobra i mou els seus tentacles articulant maniobres d'escassa democràcia com les viscudes els darrers dies. Aquestes maniobres sempre tenen la convivència, malauradament, del PP, Ciutadans i Vox. Unes actuacions que posen en risc la qualitat democràtica de les institucions espanyoles, però sembla que poc els importa davant la sacrosanta creuada de la unitat d'Espanya. Si no, poc s'entendria que la Junta Electoral Central, un organisme administratiu, pretengui subvertir la veu i el vot del que es va votar a les eleccions europees o les catalanes, volent variar qui escolleix el president de la Generalitat, retorçant la llei i la democràcia al seu favor. Per si no ho tenen clar, són els ciutadans de Catalunya els qui trien el president de la Generalitat, i aquests han triat el molt honorable Quim Torra. Dins d'aquest seguit de despropòsits ha entrat també en joc el Tribunal Suprem, que ha desobeït la justícia europea i ha deixat l'Estat espanyol fora de la llei europea. Quan Manuel Marchena ha decidit mantenir el veto a Oriol Junqueras com a eurodiputat, deixant sense efecte el que havia determinat el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, aquest desafiament d'una sentència europea és extremadament preocupant. No només perquè vulnera els drets democràtics d'Oriol Junqueras negant-li la immunitat com a eurodiputat, sinó que qüestiona un cop més la independència dels altres estaments de la judicatura espanyola. Perdó, però se m'ha fet petit. Per tot això, creiem que cal portar a votació a aquest plenari la moció per mostrar el nostre compromís amb les institucions, en concret amb la presidència de la Generalitat i amb el mateix Parlament, rebutjant les ingerències de la Junta Electoral Central i el Tribunal Suprem, i denunciar l'existència d'una causa general contra l'independentisme, amb processos judicials oberts i la persecució per mitjà del Tribunal de Comptes, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el Jutjat d'Instrucció número 13 contra membres de la Mesa del Parlament, alcaldes, activistes, detinguts el 23 de setembre del 2019 i la resta de represaliats. Pel nostre compromís amb la democràcia i amb els drets dels electors, demanem el suport de tots vostès en aquesta moció. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Cardenyà, per part de la CUP. Senyor Anglès.
Moltes gràcies. Des de la CUP també ens volem sumar, també volem donar el suport al president de la Generalitat, al senyor Quim Torra. Avui presentem al ple una moció per a rebutjar la resolució de la Junta Electoral Central i el Tribunal Suprem respecte al president de la Generalitat, Quim Torra, i l'eurodiputat Oriol Junqueras. No ens estendrem ni en l'argumentari ni en els acords de la moció, però sí que ens agradaria fer una sèrie de reflexions al respecte. Per una banda, tenim una sèrie de partits que intenten guanyar als tribunals tot allò que no guanyen a les urnes, fent una mena d'infantilització de la política en la que s'aplica la màxima de «com que no guanyo, els tribo les cartes». Tot això amb el suport i la connivència de jutges i fiscals que actuen com a poder ocult de l'Estat. En el cas concret que avui presentem al ple, tenim a la Junta Electoral Central, organisme que té com a principal funció l'arbitratge en període electoral i que decideix inhabilitar el president de la Generalitat. I, per cert, recordem que no l'inhabilita per corrupció, ni per malversació, ni per tot això. L'inhabilita per penjar uns llaços grocs i una pancarta. I el mateix podem dir del cas de l'eurodiputat Oriol Junqueras. Primer se li permet presentar-se a una llista i quan guanya, com que no agrada, se l'inhabilita. És allò que hem dit abans d'estripar les cartes. En tot cas, per nosaltres, aquesta no seria la discussió. El que portem avui amb aquesta moció és el rebuig a la intromissió il·legítima de l'Estat espanyol en les nostres institucions. I alerta, perquè avui qui rep és el poble català. Però això només és l'inici. Aquesta ingerència dels poders ocults de l'Estat espanyol acabarà afectant a tots els demòcrates de l'Estat, ja siguin independentistes o no. I si no, temps al temps. Des de la CUP creiem que l'única via per sortir d'aquest atzucac és la desobediència. Desobediència per dignitat, perquè n'estem fartes que aquests poders ocults, hereus del franquisme i de temps molt foscos, imposin la seva voluntat per davant la voluntat del poble. I també desobediència per respecte al poble. Ara no podem fallar. Si acatem aquesta sentència injusta, estarem normalitzant la intromissió de l'Estat espanyol en les nostres institucions. I amb això estarem fallant al poble i tirant per terra tot l'esforç de la gent i perdent tot allò pel qual s'ha lluitat. Ara és el moment de ser responsables i valentes. Ara és el moment de deixar-nos d'hipocresies. Ara és el moment en el qual els partits hem d'estar a l'alçada del poble. I, per tant, desobeir aquesta resolució i futures sentències injustes. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Gules. Per part del PSC, no intervindran. Per part de Ciutadans, senyora Laiz.
Comenzaría recordándoles que el 10 de enero el Parlamento Europeo retiró la condición de eurodiputado al señor Junqueras, tras estudiar sus servicios jurídicos la decisión del Tribunal Supremo que concluye que el líder de Esquerra está inhabilitado y no puede ocupar su escaño. La Eurocámara ha estimado que el señor Junqueras, a partir del 3 de enero, cuando la Junta Electoral Central afirmó que los condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad son inelegibles, dejó de tener condición de eurodiputado y no puede ocupar un escaño ni estar bajo el paraguas de la inmunidad parlamentaria por ustedes ya indicada. La justicia no solo española, sino también la europea, ha dejado este tema ya claro. También instan al Estado español en su conjunto a encontrar una solución política. No al Gobierno de España, sino a todos los españoles, que espero incluyan aquellos que vivimos en Cataluña y no compartimos las tesis independentistas, y a los que no suelen tener en cuenta, aunque como gobierno deban gobernar para el 100% de los catalanes, aunque siempre lo olvidan. Pero de su voluntad de diálogo no hablan en esta moción, y no me extraña, ya que frases pronunciadas hace escasos días
por sus compañeros de partido, tales como el Gobierno de España me importa un comino, el apoyo a los presupuestos depende de los avances en la mesa de diálogo, suenan poco a diálogo y mucho a unilateralidad, una vía a la cual les gusta recurrir y llamar derecho de autodeterminación. Con respecto al señor Torra, hoy se ha hecho efectiva la retirada de su acta de diputado. Ahí poco más añadiremos. Sí nos gustaría también indicar que por parte del Gobierno socialista del señor Sánchez, al menos hasta antes de esta resolución, mantenía en su agenda su encuentro con el señor Torra, legitimizando su presidencia por encima de los dictámenes de la justicia en el caso de su inhabilitación. A pesar de todo lo que a ustedes les gusta pensar, Ciudadanos va a seguir aquí, ya que muchos como nosotros no coinciden con sus tesis y apuestan por otro modelo que sí que está basado en el diálogo, mal que les pese, y estaremos defendiendo los derechos de todos los catalanes y respetando nosotros sí la independencia del Poder Judicial.
¿Hi ha alguna intervenció més per part d'algun grup polític? No? Passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Vots en contra? Setze vots a favor i quatre en contra.
Hi ha alguna explicació de vot? No? Doncs passem al punt 9, moció presentada pels grups municipals de Junts per Valls, Esquerra, Compromís per Valls i la CUP contra el decret digital. Per part de Junts per Valls té la paraula el senyor Marc Ayala.
Sí, moltes gràcies. El grup municipal de Junts per Valls, amb l'adhesió d'Esquerra Republicana, Compromís per Valls i la CUP, presentem al ple aquesta moció contra el decretazo digital del govern espanyol. Agraïm d'entrada l'adhesió dels dos grups municipals a aquesta proposta de text per presentar el ple. El passat 30 d'octubre el govern de Pedro Sánchez va aprovar el Reial Decret Llei 14/2019, amb el que amb l'excusa o pretext d'adoptar mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d'administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions, permet a l'executiu espanyol intervenir internet, comunicacions, mòbils o fins i tot en matèria d'innovació tecnològica sense ordre judicial de cap mena. Un text decret que va ser aprovat pel PSOE, el PP, Ciutadans, però també amb l'abstenció dels comuns, i que en definitiva escapa, a través d'adoptar el format de decret llei, el control parlamentari i el debat que correspon a l'aprovació d'un text d'aquesta transcendència. En definitiva, un decret creat a correcuita pel govern llavors en funcions, amb el clar objectiu d'aturar i censurar la bona tasca desenvolupada pel Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat, amb el conseller Puigneró al capdavant, que promou, entre d'altres, l'apoderament digital de la ciutadania amb el projecte digital del govern català, que vol servir un sector dinàmic i innovador de l'economia catalana. Resumint, un decret llei que vol aturar qualsevol projecte de República Digital Catalana d'avantguarda, per tal que, com sempre, Catalunya no pugui avançar en l'àmbit digital liderant i innovant. Aquest decretazo, però, no només xoca contra la tasca del govern català, sinó també contra la pròpia normativa comunitària de la Unió Europea, a la que pertany Espanya, amb serveis destacats com el blockchain, per exemple. De fet, la pròpia Alemanya ja ha alertat en l'examen de drets humans de l'ONU Espanya sobre que aquest decret pot vulnerar drets tan importants com el de protesta o de llibertat d'expressió. En aquest mateix sentit, fa només uns dies, el síndic de Greuges alertava que aquest decretazo vulnera drets fonamentals com la llibertat d'expressió i comunicació o la prohibició de la censura prèvia i la necessitat d'autorització judicial per intervenir comunicacions podrien veure's afectades, avisant tanmateix que la protecció de la seguretat o l'ordre públic no es poden fer mai a través de mitjans de comunicació. És per tot això que avui demanem al ple de l'Ajuntament de Valls la derogació d'aquest Reial Decret Llei juntament amb altres mesures per evitar aquest decret en contra un cop més de drets i llibertats fonamentals a Catalunya. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Iala. Per part d'Esquerra Republicana, Compromís per Valls, la senyora Núria Gavarró té la paraula.
Gràcies, bona tarda. La Inquisició Espanyola Digital. Aquesta seria la definició del que vol ser el Real Decreto Ley 14/2019 de 31 d'octubre. Un intent d'exhumar el senyor Torquemada i portar-lo davant un ordinador. Mentalitat del segle XV en ple segle XXI. I és que aquesta percepció és tan majoritària per part dels professionals del dret. I trobem que juristes de tot l'espectre ideològic ja han posat el crit al cel sobre el difícil encaix constitucional d'una normativa que a més s'aprova per reial decret llei, és a dir, per extraordinària i urgent necessitat. Estem davant d'un reial decret llei que regula coses que no pot regular, l'afectació de drets fonamentals i que a més acaba de treure les competències al Congrés dels Diputats per autoritzar la intervenció de les comunicacions i de sobte el govern pot fer-ho lliurement i tampoc cal que ho comuniqui a cap jutge. I es viola així també el dret a la tutela judicial efectiva de l'article 24 de la Constitució. La figura del Reial Decret Llei està regulada a l'article 86 de la Constitució espanyola i en teoria hauria de ser per casos molt extraordinaris. Però tal com es pot veure en l'exposició de motius de la norma, no hi ha una extraordinària ni urgent necessitat. I aquest Reial Decret Llei entra directament en col·lisió amb la llibertat de les comunicacions, la llibertat ideològica, la intimitat i el secret de les comunicacions, així com l'ús de la informàtica, la propietat privada, i va directament dirigit a les capacitats autoorganitzatives i competencials de les comunitats autònomes en l'àmbit de les TIC. Aquest nou redactat, que incorpora el Reial Decret Llei a la normativa de telecomunicacions, afecta d'una forma tal que si es publiquen vídeos, fotos i informació que no agradi que la resta del món vegi, desinformació, així com si Twitter o Facebook no fan cas i ho esborren d'immediat, l'Administració General de l'Estado podria tallar internet o impossibilitar l'accés a les seves plataformes. També es podran tancar webs, intervenir sistemes de comunicació, punxar qualsevol infraestructura o canal de telecomunicacions, sempre que creguin que corre perill l'esmentada seguretat nacional o els interessos econòmics d'algú. Sens dubte, aquestes mesures ens equiparen en l'índex de democràcia a règims autoritaris com Turquia, l'Iran, l'Aràbia Saudita o Xina, i fa inconcebible que la norma sobrevisqui a un examen constitucional seriós. El Reial Decret Llei conté també altres perles des de les que laminen les competències autonòmiques, com la previsió de que el DNI és l'únic documento con suficiente valor por sí solo para la acreditación a todos los efectos de la identidad y los datos personales de su titular. Ni IDCAT, ni Identitcat, ni cap sistema alternatiu. Com a molt es permetrà la seva existència com a complementària. Per últim, és important també ressaltar l'impacte que aquest estat d'excepció digital a lliure disposició afecta també els drets fonamentals reconeguts en la legislació i la jurisprudència comunitària i xoca plenament amb l'esperit de la infraestructura europea de serveis blockchain, una iniciativa conjunta de la Comissió Europea i el European Blockchain Partnership per proporcionar serveis públics transfronterers a tota la Unió Europea mitjançant la tecnologia blockchain. Cal recordar que el projecte digital del govern català està dins dels marcs legals que marca la Unió Europea i totes les lleis que ens regeixen, i al qual també ens hem alineat l'Ajuntament de Valls en polítiques TIC. No queda cap dubte que el règim del 78 està disposat a immolar-se per preservar l'ocupació de Catalunya. No hi ha límit legal, línia vermella o dret que no estiguin disposats a violentar. Perquè amb aquest Reial Decret Llei s'han vulnerat diversos articles de la Constitució, en combinació amb diversos articles del Tractat de la Unió Europea, de la Carta, de la Directiva 2002/58 i d'altres disposicions del dret de la Unió, juntament amb diverses disposicions del Conveni Europeu de Drets Humans, i perquè el nostre objectiu és que Catalunya capitanegi la revolució digital i fomentar una ciutadania cada dia més apoderada gràcies a l'impuls d'una administració inclusiva, innovadora, oberta, digital i eficient, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya Compromís per Valls donem suport a la presentació d'aquesta moció. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gavarró. Per part de la CUP té la paraula el senyor Anglès.
Moltes gràcies. Dia a dia i any rere any veiem com se'n retallen les nostres llibertats i el Reial Decret 14/2019 n'és un clar exemple. Aquest Reial Decret es ven com una actuació contra la República Digital, però és una vulneració dels drets col·lectius per part de l'Estat espanyol. En aquest cas, la llibertat d'expressió i el dret d'accés a la informació, i posa en perill l'accés a internet de centenars de milers de persones. Creiem important contextualitzar el moment en el qual s'ha elaborat aquest decret, enmig d'unes negociacions per la investidura i per un govern en funcions. I per tant, per nosaltres, és més una eina de propaganda política que una necessitat real. El Reial Decret figura que el govern pot acordar l'assumpció per l'Administració General de l'Estat de la gestió directa o la intervenció de les xarxes i serveis de comunicacions electròniques en determinats supòsits excepcionals que puguin afectar l'ordre públic, la seguretat pública i la seguretat nacional. El govern de Pedro Sánchez vol imposar un estat d'excepció a internet quan ho creguin convenient, saltant-se si cal la pròpia Constitució. Aquesta autoritat permetria al govern, pel simple fet d'haver-hi una manifestació o una acció d'un col·lectiu que puguin considerar sediciós, tallar la connexió a internet a tota la zona on es desenvolupi l'acció, o selectivament a les persones que estiguin concentrades o que creguin que poden estar implicades. En el darrer examen periòdic universal de les Nacions Unides, i on l'Estat espanyol va rebre un total de 255 recomanacions per tal de millorar els drets humans, també va sortir aquest decret. Concretament, Alemanya recomanava garantir que la implementació dels articles 36.6 i 37.7 de la Llei de Seguretat Pública, així com la implementació del Real Decreto Ley 14/2019, no contrarrestin el dret a la protesta civil. Sembla que Espanya, en lloc de progressar, retrocedeixi i vulgui tornar als temps més foscos de la dictadura. És alarmant que en ple segle XXI s'aprovi una retallada de drets com la d'aquest decret. Tot i així, sempre hi ha un bri d'esperança. Si durant el franquisme el món de la cultura va lluitar contra la censura amb imaginació i moltes metàfores, cal esperar que passi el mateix al segle XXI amb la censura digital. I és que avui en dia, voler tancar webs i servidors i espiar les comunicacions de la gent a base de decrets fets des d'un despatx gris amb una màquina d'escriure és com voler posar portes al camp. I això ja es va demostrar durant el referèndum de l'1 d'octubre i els dies anteriors. Per cada web que el govern tancava, se n'obrien 10 més. I per cada servidor atacat, 10 més feien la feina. I és que tal com cantava la Trinca fa uns anys, ai la censura, valga'm Déu quanta incultura. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Anglès, per part del PSC. Hi ha intervenció per part de Ciutadans, senyor Nalaiz.
Día 9 de enero. España, una de las únicas 20 democracias plenas. Así lo ha indicado el diario The Economist en la lista elaborada por su división de inteligencia, alcanzando un 8,08 sobre 10. La calidad democrática nacional supera la de otros países comunitarios como Francia, Bélgica, Italia o Portugal. Dicho esto, coincidimos con los representantes de la CUP y de Esquerra, los grupos que presentan esta moción, que un gobierno en funciones a las puertas de una campaña electoral y vía decreto ley no debería tomar este tipo de decisiones sin realizarse el pertinente debate parlamentario en la Cámara Baja. Lo vivido en octubre del 2019 en las capitales catalanas y en muchos municipios no debe de ser utilizado como justificación para poder tomar este tipo de decisiones vía decretazo, a los que tan acostumbrados nos tuvo el Partido Socialista antes de las elecciones de noviembre. Como bien han indicado ustedes, nuestra formación sí dio apoyo a este decreto y lo hizo por un buen motivo. Lo hicimos como un símbolo de apoyo constitucionalista, al igual que el PP, para frenar las convocatorias online y offline que estaban llevando a cabo los grupos secesionistas promovidos principalmente por la plataforma web Tsunami Democratic. No obstante, ello no quita nuestra crítica, tanto por el momento en el que se presentó este decreto con fines claramente electoralistas, como por la chapuza legislativa que supuso el contenido del mismo y, en muchos casos, su carácter restrictivo. Es triste y desconcertante para no solo los miembros de la clase política, sino para la mayoría de los ciudadanos, ver cómo un presidente del Gobierno en funciones utiliza en plena campaña su poder para impulsar decretos, mientras luego plantea buscar como socios para acceder a la presidencia del Gobierno a partidos como Esquerra Republicana, que hoy presenta aquí esta moción, mientras hace escasos días daba su apoyo, gracias a su abstención, al Partido Socialista para investir a su candidato, el señor Sánchez, como presidente del Gobierno de España. Yendo al texto de la moción, se indica, y cito textualmente, perdón por el acento, el concepte de República Digital és un projecte per a fer d'aquest país un país avançat digitalment i que situa Catalunya a la vanguardia d'aquesta nova revolució digital. Nos permitimos indicarles que Catalunya i, per extensió, Espanya, és un país avançat digitalment gràcies a totes les persones que treballen en aquest sector, tant aquí com en altres comunitats, no importa d'on hayan nacido, de d'on vengan o donde residan, y mal que les pese, a día de hoy la República, que tanto insiste en reivindicar, no existe.
Moltes gràcies, senyora Laid. Hi ha alguna intervenció per part d'algun grup polític? No? Passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Vots en contra? 16 vots a favor i 4 en contra.
Hi ha alguna explicació de vot? No? Doncs passaríem al punt 10, pregs i preguntes. Hi ha algun prec?
Ha dit prec. Un prec, oi?
Bueno, ho poso aquí amb el prec perquè potser abans se m'ha passat el moment
Jo faria el prec en aquest consistori que quan se torni a proposar una moció tan clara o tan concreta com la que hem proposat des del nostre grup, es pensi no només en una part de la població vallenca, sinó en una altra part, que és un bon gruix, i les seves condicions laborals. Veïns i veïnes que treballen a la nostra indústria o als nostres serveis, amb horaris a torns, amb festius, que no es poden plantejar demanar contínuament canvis o permisos a l'empresa per conciliar amb els horaris dels seus fills en edat escolar i que evidentment en tenen moltes ganes. O sigui, no és un tema de jutjar, sinó que és un tema realment de mantenir aquesta feina. Preguem que pensin en aquests conciutadans que són una gran part del nostre poble i que no tenen un horari d'administració pública de 8 a 3 de dilluns a divendres amb tots els permisos que permet l'administració i que evidentment s'ho han guanyat, si és qui són, no dic pas el contrari, o que tenen una situació econòmica que els hi permeti gaudir, tal com estic segura que voldrien, d'aquest temps de lleure. I també pensar en tots aquests nois i noies voluntaris, normalment gent del nostre poble, que fan que totes les nostres festes tirin endavant i que no hi guanyen mai diners i que, per què no, si estan formats tal com toca, no podrien gaudir d'un petit benefici d'això. No? Ahir, per exemple, amb la festa de la Calçotada va ser un exemple de que gràcies a aquests voluntaris, molts d'ells molt joves, i ho dic per qüestions pròpies també, van fer que això tirés endavant. Moltes gràcies.
Bé, el prec aquest ha quedat clar amb l'explicació de la seva moció. Algun prec més? Senyora Huguet.
Sí, nosaltres faríem dos precs. Un, que demanem activar la comissió d'ètica de l'espai de l'estudiant. Des de la moció aprovada del febrer del 2017 s'han convocat dues sessions de treball, una per any, sense cap incidència en el desenvolupament de l'espai de l'estudiant. Aquesta vegada, però, tenim la possibilitat de reflexionar més i millor sobre el codi ètic que cal respectar en el desenvolupament de l'espai, que es va aprovar en sessió plenària ja del febrer del 2017. Tingueu en compte que l'espai de l'estudiant ja té les dates fixades, falta poc més d'un mes per executar i bueno, que no ens encantem, que ens cal reflexionar sobre les últimes notícies que han sortit a la llum i que ens poden ser de referents a Valls. I un segon prec, volem, tenint en compte que a Valls també tenim indústria química i que segons el PlaSCAT ens toca tenir un pla d'actuació municipal, si no fos així, doncs dieu-nos-ho, que estem equivocats. Demanem també a l'equip de govern que activi accions per garantir que el conjunt de la població conegui què ha de fer en cas d'alerta i d'emergència, doncs mitjançant una correcta formació permanent i contínua en formes de simulacre, tallers, distribució d'informes, d'informació a totes les llars.
Moltes gràcies, senyora Ladia Gombrec.
Sí. En comisión estuvimos tratando el tema de la situación del colegio Eladi Homs. Por parte del señor Salas y se nos informó que se estaban tomando las actuaciones pertinentes. La base del ruego es transmitir, que sé que son conscientes, la preocupación e inquietud de las familias por la situación en la que tanto el edificio del colegio, por el tema de sus cristaleras, la situación de las ventanas, así como del funcionamiento de la caldera, está creando realmente malestar y los niños deben siempre ser la prioridad y estar en las mejores condiciones. Ya se me informó que se estaban tomando acciones, pero la base del ruego es que se intenten agilizar en la medida de lo posible, ya que tener un patio del colegio acordonado con vallas para evitar un posible desprendimiento de cristales en un patio escolar es cuando menos preocupante. Soy muy consciente de que las acciones están, sé que la señora Roca lo está llevando a cabo, pero las familias necesitan que todos estos temas se agilicen por el bienestar de sus hijos y por los propios trabajadores del centro. Gracias.
Moltes gràcies, senyora Laïz. Doncs el grup socialista va entrar unes preguntes, les passem a respondre-les. Senyora Laïa Castells.
Si els sembla bé, com que és una bateria de 5 preguntes, vaig enumerant pregunta i resposta per no perdre, no llegir-les totes seguides i després fer la resposta seguida. La primera pregunta és: s'ha fet valoració de la participació dels diferents actes nadalencs a Valls? La resposta és que sí, s'han fet balanç i des del govern estem molt satisfets especialment de la bona acollida que han tingut les novetats d'aquest any, tant les organitzades des de l'Ajuntament com les que han organitzat entitats que també n'hi han hagut. Si els sembla, fareu un breu repàs a grans trets pel que fa a les novetats, a l'encesa de l'enllumenat a la plaça del Blat, hi havia la plaça plena, completament plena, al conte de Nadal hi han anat passant unes 700 persones, a la fàbrica de les il·lusions de la cooperativa 1.350 persones, al cap d'any per xiquets a xiquetes un miler de persones, a la proposta del GTP, que això és una entitat organitzada per una entitat, un cap d'any a l'infern, 178 espectadors sobre 200 entrades, a la visita guiada per Àngel Gasol, Bèsties i Animals a l'Església de Sant Joan, 140 persones, les audicions de Nadal de la Coral Infantil Cors Alegres a la Capella del Roser, 150 persones. D'altra banda, hi havia actes que aquest any es reforçaven, com el Cagatió, que es va ampliar dos dies i es va acompanyar a l'amenització de la companyia Troc Toc de Gresca, que va comptar amb uns 500 participants, al Parc de Nadal, que abans en parlaven, hi han passat unes 1.365 persones, els pastorets principals de Valls, també organitzats per una entitat, el GTP, ha tingut 1.918 assistents, que ha estat un rècord històric d'assistència, perquè han arribat al 100% de la capacitat, o a la nit de Cap d'Any al pavelló Javi Tondo, amb la banda del Cotxe Rojo i Tapeu Sound System, amb 911 persones. D'altra banda, hi ha hagut moltes activitats també difícils de quantificar, perquè es fan al carrer i perquè són dinàmiques, com els colors de l'hivern a la façana de l'Ajuntament, el Mercat de Nadal i la Fira de l'Aviram, que organitza la Cambra de Comerç, el Mercat d'Art Jove, que impulsem des de la Regidoria de Joventut, l'Home dels Nassos de la Colla Pessigolla, el Fumera de l'Associació Fuma, el Pessebre Monumental, el Carter Reial i la Cavalcada de Reis, que organitza l'Associació de la Cavalcada de Reis de Valls, o les cantades que han ofert diverses corals vellenques, i segurament encara me'n deixo alguna. Els he volgut fer aquesta relació tan extensa perquè d'aquesta manera també es plasma que, a banda de les moltes activitats, això vol dir que hi ha molta gent darrere, moltes entitats, establiments, vull dir que són activitats en les que hi participa moltíssima gent i, per tant, d'alguna manera són de la ciutat, no només de l'Ajuntament, no? La segona pregunta era: creu el govern que hi ha hagut més participació que en el pessebre vivent? Si per participació entenem assistents, de llarg. Només les noves activitats ja sumen més de 7.000 assistents, que són al voltant d'un 80% més dels assistents al pessebre vivent del 2018. Com recordaran, el pessebre vivent del 2017 no es va poder celebrar, per tant, va tenir 0 visitants, per tant, en nombre d'assistents sí. Si per participació entenem la gent vinculada a l'organització dels actes, també, perquè han estat implicats un gran nombre d'entitats, comerços i persones a títol individual. La tercera pregunta és: quin destí tindrà el material del pessebre vivent? Com vam explicar en el seu moment, quan vam dir que aquest any no es faria el pessebre vivent, hi ha valors del pessebre vivent que sí que volem conservar. I per això no vam parlar d'un projecte que desapareix, sinó d'un projecte que reconverteix. Em refereixo a la vessant més comunitària del pessebre, la més participativa, la que té una funció dinamitzadora al centre històric i que posa en valor elements patrimonials i de la història de Valls. És per això que el material del pessebre vivent es seguirà utilitzant en aquest nou projecte en el que ja hem començat a treballar i que en els propers mesos n'anirem coneixent més detalls. La quarta pregunta, em pregunten quin cost va tenir l'última edició del pessebre vivent. L'última edició, entre tot plegat, va tenir un cost d'uns 50.000 euros i la del 2017 de 40.000. Per què faig la comparativa? Perquè jo crec que és bo que ens adonem que d'un any que es fa el pessebre vivent a un any que no es pot fer per condicions meteorològiques, la diferència és ben poca. I que ens hem de començar a preguntar si estem disposats a gastar-nos 40.000 euros del pressupost vellenc en una activitat que pot ser que per condicions meteorològiques no es faci. Per tant, jo crec que el replantejament d'aquesta activitat, sense deixar de perdre els valors que tenia, hi sortirem guanyant tots. Aquest any mateix, el dia 20 de desembre, que és quan hauria començat el pessebre vivent, va ploure. El 21 va haver-hi ràfegues de vent i van tenir el seu màxim el dia 22 amb una ràfaga de 90,7 km per hora segons el Metacamp. Per tant, hauríem invertit 40-50.000 euros i possiblement o no s'hauria pogut celebrar tots els dies o la gent que estaria participant d'aquesta activitat ho hagués passat francament malament, perquè és un acte majoritàriament de carrer. Em demanen també, com a punt cinquè, quin cos han tingut els actes fets en aquestes festes de Nadal. Doncs el conjunt de les novetats, si volem fer la comparativa amb el pessebre, el conjunt de les novetats han tingut una despesa d'uns 30.000 euros i han cobert un ventall de 14 dies del calendari. Per tant, són 20.000 euros menys que el pessebre vivent, i per la percepció i els comentaris que hem tingut els ciutadans, han tingut molt bona acollida. Amb això no volem dir que sigui comparable el que s'ha fet aquest Nadal amb el pessebre vivent, perquè com ja hem dit, és un projecte que es reconverteix i per tant, si volen, més endavant podrem quantificar el que costarà el nou projecte en què es convertirà el pessebre vivent per valorar-ho. Crec que de vegades ens agafem a propostes que s'han anat fent els últims anys i personalment crec que no cal ser tan conservador amb aquestes propostes que suposen una inversió molt important i que pot ser que estiguin condicionades a qüestions meteorològiques i que jo considero que ser innovador i tenir la ment més oberta als canvis ens pot aportar molts beneficis en aquest cas, per part meva és tot.
Moltes gràcies, senyora Castell. També té respostes el senyor Marcayala.
Sí, hi havia un parell de preguntes formulades en relació a l'organització de les properes festes de Senals de la Candela. En aquest cas sí que, com que només són un parell, les plantejo juntes i les contestarem també de manera conjunta. La primera pregunta deia que si hi haurà alguna comissió que treballi l'accessibilitat dels actes de les festes per a aquelles persones amb discapacitat i, per altra banda, si es farà un protocol perquè aquestes persones amb discapacitat puguin gaudir plenament de les festes de Senals. En aquest sentit, doncs, informar-los que fa aproximadament un any, si no m'equivoco, es van constituir les comissions, que a més es van validar per part de la Junta de Portaveus i que, per tant, els grups municipals tenen coneixement de quines són aquestes comissions que organitzen les festes i, per tant, no n'hi ha una específica que tracti aquest tema de l'accessibilitat. Entre altres també perquè creiem que és un tema molt transversal i que cal tenir en compte per part de totes les comissions que organitzen actes diversos i per tant és un tema que des d'un punt de vista de producció i d'equipaments tindrem present. En aquest sentit, doncs, informar-los que, per exemple, l'escenari principal de concerts, que és la Vela, igual que va ser-ho fa 10 anys, és un espai accessible i que molts altres, com per exemple dels pocs que hem anunciat, com per exemple l'espai on es faran els concerts de Xarango, també ho serà. I que per tant vetllarem doncs, per tenir-ho més que present. I lligant una mica en alguna de les mocions que vam presentar en aquest sentit de la festa per tothom i que hem pogut parlar algun cop en aquest ple, informar-los que en la darrera Junta de Govern de la Xarxa de Cultura vam informar que tenim voluntat de realitzar un monogràfic per tractar, no específicament per decenals, sinó en el conjunt de la festa, el concepte d'accessibilitat i festa per a tothom, amb especialistes que puguin també formar les entitats culturals de la ciutat en aquest sentit i que, per tant, ho tenim present i ho treballarem.
Moltes gràcies, senyor Ayala. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
Sí, abans de respondre les preguntes del grup de socialistes, especificar, tal com el ROM permet, un petit prec que ha fet la CUP respecte a activar la comissió ètica, no pas amb això, sinó que amb això estaríem d'acord, només faltaria, i l'objectiu que teníem, sinó en la referència que no ha tingut cap incidència. De fet, som un espai de l'estudiant on s'exposen diferents carreres, que no ha aconseguit l'objectiu principal, que és que la GESI no hi fos, però sí que s'ha aconseguit, amb l'esforç de tots, crear un codi ètic, el que fa és que no es puguin ni promoure ni exposar armes en aquell espai. Per tant, segurament no hem arribat al 100%, però tampoc és que no hàgim tingut cap incidència amb els treballs. Una vegada aclarit això, passaria a respondre les preguntes del grup socialista. Diu, té constància el govern municipal de queixes de veïns i veïnes respecte a la qualitat d'aigua de boca que arriba a les cases? Bé, sí, tenim constància d'una incidència al centre històric. Una incidència que la regidora responsable de les accions transversals del centre històric va veure a les xarxes socials amb les que es comunica amb els veïns i que ens ho va transmetre a la regidoria responsable. Nosaltres el que hem fet és obrir una incidència oficialment, com se fa amb cada usuari que va fer una queixa o una demanda a les oficines de Soreu de l'Ajuntament, en aquest cas ho han fet d'ofici perquè s'avisa a les xarxes. Per tant, hi ha una incidència. En cas afirmatiu, s'ha fet algun control addicional als que entenem que es fan des de l'empresa subministradora per determinar els estàndards de qualitat de l'aigua que arriba a les cases del centre històric? Per tant, en aquest cas, de la incidència d'un usuari, el que sí que han fet és, s'han fet uns controls sectorials addicionals, de final de canonada, etc. Ens hem reunit amb els representants de l'Associació de Veïns, que també estan preocupats per aquesta incidència d'un punt concret, i també hem contactat amb l'interessat, s'ha fet l'analítica de la xarxa pública fins a peu de finca, diguem-ho així, i bueno, tots els resultats han estat correctes. Llavors diu, en cas afirmatiu, s'han detectat en aquests controls alguna incidència de la qualitat de l'aigua? No, en la xarxa pública. I en cas afirmatiu, quines mesures s'han portat a terme per solucionar la incidència? Com que no hi ha incidència i no s'ha trobat cap problema en la qualitat de l'aigua, doncs no n'hem pres cap.
Moltes gràcies, senyor Barberà. Té la paraula el senyor Givi Salat.
Sí, entomar el prec que feia la senyora Laïf i com ja li vaig dir dilluns passat a la comissió informativa, estem molt a sobre de totes les escoles, i més jo venint d'on vinc, i especialment de Baltasar Segura i l'Adioms. A l'Adioms hi he anat, crec que des de l'últim dia de vacances fins ara hi he anat 3 o 4 vegades. Li puc informar, a més, que dilluns no en tenia constància, que aquest dijous es va aprovar una despesa per afiançar o per mantenir més ferma l'estructura de la vidriera, i per tant s'executaran en els propers dies. També, tal com li vaig dir a la comissió informativa, no és que la caldera no funcioni, és que és velleta. Té 36-37 anys, per tant, és llavors que ho fan. Hem fet el manteniment aquests últims 36-37 anys, l'Ajuntament ha fet el manteniment, per això dura el que dura, i en previsió de que s'avaries o així, viem, o tenim previst el canvi de caldera per una caldera, a més més eficient, o perdó, per dues calderes més eficients. Per tant, això ho farem quan la climatologia ens ho permeti, tal com li vaig dir, el dilluns passat. Per tant, una cosa ja està en vies de solució i l'altra quan toqui. A més, que estic en contacte permanent amb la directora, pot parlar amb la directora, que hem fet un munt d'intervencions aquests darrers dies en aquesta escola i en d'altres, però especialment en l'Eladi Homs. Gràcies.
Doncs moltes gràcies a tots. Tinc la sessió. Thank you.